Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia, de sol entrenyinat, ambient calorós, amb cel que no quedarà del tot blau, a les zones de sol, també amb intervals de núvols que ens aniran creuant al llarg del dia.
Molt bon dia, és dilluns, és 19 de juny, estrenem setmana en la qual estrenarem ja l'estiu, deixarem enrere la primavera, volíem dir. L'ambient d'aquesta setmana comença calorós i també xafogós, especialment als municipis de la costa. Hem tingut ja nits tropicals. A l'Estartit, entre dijous i el passat diumenge, han encadenat 4 dies seguits sense baixar dels 20 graus, déu-n'hi-do. Pel que fa a la màxima, aquesta es quedarà una mica frenada pels voltants dels 28-30 graus. Ens hem despertat a la Tallada d'Empordà amb 17 graus, 17,3 a Torroella, a la Bisbal d'Empordà, 15,6, 17,9 a Palafrugell o 16,6 a Castell d'Aro. Nosaltres comencem setmana i comencem Supermatí saludant, com sempre, la nostra redacció. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Oriol.
Amb la redacció saludada, comencem doncs repassant els titulars més destacats de la jornada. Els municipis del Baix Empordà ja coneixen el seu alcalde, Maria Alzina.
Farem un repàs de com han anat la constitució dels ajuntaments del Baix Empordà. En alguns municipis hi ha hagut un canvi al capdavant de l'alcaldia. En d'altres es manté el mateix alcalde, però hi ha hagut canvis en la coalició de forces al govern. Tot i això, hi ha socis que han decidit mantenir l'aliança pels pròxims 4 anys.
Lluís Puig, alcalde de Palamós, vol seguir treballant amb les formacions per garantir un govern estable a Palamós.
A Palamós, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya van anunciar fa uns dies un acord de govern per afrontar aquest proper mandat. Amb dues forces sumen 8 regidors, tot i que han de continuar explorant opcions de col·laboració amb altres grups. Per avançar-nos alguns detalls més d'aquest acord, ens va visitar el Supermatí l'alcalde de Palamós i cap de llista d'Esquerra Republicana, Lluís Puig.
Un bloc de la Bisbal demandarà l'asseguradora per no reparar la teulada malmesa per la pedregada gairebé un any després, Carla.
La comunitat de propietaris i del futur de la Bisbal d'Empordà demandarà a l'asseguradora Mossab per no fer-se càrrec de la reparació de la teulada del bloc malmesa per la pedregada del 30 d'agost de l'any passat. La teulada de l'edifici, amb 30 pisos, locals comercials i garatges d'uns 2.300 metres quadrats, va quedar completament destrossada per la pedra i fa un any que els veïns en pateixen les conseqüències en forma de goteres i humitats.
Un incendi a les Gavarres crema 4 hectàrees de terreny agrícola i marges forestals, Maria Alzina.
Segons informen els bombers, el foc, que es va declarar divendres, va progressar primer per un camp de cereals ja segat fins a arribar a la massa forestal, que va consumir fins a uns 10 metres endins abans d'aturar-se.
Pals cancela la 25a plantada tradicional de l'arròs en suport i solidaritat amb els pagesos. Miquel, 40.
La decisió es pren a causa de la situació de sequera que viu el territori i en suport i solidaritat amb els pagesos del municipi que estan patint les greus conseqüències d'aquesta situació.
L'Organització de Pescadors de Palamós presenta el nou obrador de peix per donar a conèixer espècies poc consumides. Maria.
En aquest nou equipament es manipularan i s'elaboraran productes a base de peix de proximitat amb espècies que no són les que es consumeixen de manera habitual. A més, una de les altres voluntats és promocionar la pesca sostenible, conscienciar la població sobre el peix de proximitat i donar a conèixer les espècies de la zona.
La pastisseria Mas Vidal de Torroella de Montgrí rep un premi per la trajectòria professional, Paula.
Diumenge passat li van otorgar a la Gran Gala de la Pastisseria 2023 aquest reconeixement a l'establiment fundat l'any 1989 al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí.
I queden poques places pel curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques a Palafrugell, Ferran.
S'impartirà del 26 de juny al 5 de setembre a Can Genís i a les instal·lacions de la piscina municipal. Es formaran les tècniques específiques de natació, de prevenció d'accidents, primers auxilis i rescat d'accidentats en instal·lacions aquàtiques.
Tot seguit anem amb la previsió meteorològica. Albert Aparicio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comencem la setmana al Baix Empordà?
Doncs els darrers dies de primavera astronòmica comencen amb un dilluns de sol, però aquest estarà estones entrenyinat o parcialment cobert per intervals de núvols prims i mitjans que aniran creuant el cel al llarg del dia. L'ambient és calorós i també xafogós, especialment als municipis costaners, on ja els darrers dies hem tingut nits tropicals. A l'Estartit, per exemple, entre dijous i el passat diumenge, han encadenat 4 dies seguits sense baixar dels 20 graus. Pel que fa a la màxima, aquesta avui quedarà una mica més frenada al voltant dels 28-30 graus, mentre que el passat dissabte vam assolir per primer cop enguany els 34 graus de màxima a la Bisbal d'Empordà. Demà, temps similar, podem una mica més de núvols entre migdia i tarda que transitaran pel cel, pràcticament sense risc de pluja o com a molt alguna gota dispersa, poca cosa en cas de produir-se. I recordem que aquest dimecres és el dia del solstici d'estiu, deixarem enrere la primavera astronòmica i començarem oficialment l'estiu.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs repassats els titulars, repassada també la previsió meteorològica per avui i pels propers dies, quan són les 8 i 6 del matí, anem ja a escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta el director de Ràdio Capital, Miquel 40.
El primer capítol de la sèrie de Newsroom comença amb un grup d'estudiants preguntant i diversos periodistes estrella per què Estats Units és el millor país del món. Tots fan un discurs cofoi sobre la seva democràcia, excepte el darrer, el protagonista, que quan s'embala comença a parlar de les misèries del seu país. Els índexs de pobresa, de delinqüència, d'assassinats, d'exclusió del sistema sanitari, etc, etc. I apunta, diu, havíem estat el millor país i podríem tornar-ho a ser, però hi hem renunciat. Salvem totes les distàncies amb Estats Units, però aterrem a casa nostra, a l'Empordà, i fixem-nos en com se'ns omple la boca tots i totes quan parlem del nostre paradís, del nostre territori. I quan ho veig, o ho sento, sempre tinc la mosca a l'orella que em va dient que el Baix Empordà és la dotzena comarca amb la renda per càpita més baixa de Catalunya, que tenim 44 escoles amb barracons i un hospital que, amb sort, es farà nou d'aquí a 10-12 anys. Tenim una economia basada en el monocultiu del turisme i un territori que va optar per les segones residències en comptes dels hotels, fomentant una gran depredació del territori natural i una alta exigència de serveis. Vol dir que tot és una merda? Doncs no. Certament, l'Empordà és un indret meravellós. Però seria bo que tots, totes i totis fóssim una mica més autoexigents amb coses com l'emprenedoria, la cultura, l'educació, la diversificació econòmica o la cura de l'entorn natural. Potser així faríem de l'Empordà el veritable millor indret del món i que sigui del tot cert.
Nosaltres fem una petita pausa i ara tornem.
Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Hammamet. E passi i pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Faccio la pole dance e dopo in hotel Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Al finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorni in mente.
Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi ero occupato. piace tanto, tanto quando mi annoio e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise, paradise.
Il miliardario c'ha la barca ma anche quattro bypass. Qui trovi solo il mio gelato, Corsia suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che Neruda ha, però sapore di sale.
Quan passen 11 minuts de les 8 del matí, anem a desgranar ja els titulars que hem destacat a l'inici d'aquest supermatí. Els municipis del Baix Empordà ja coneixen el seu alcalde. Farem un repàs a com es va constituir els ajuntaments del Baix Empordà. En alguns municipis hi ha hagut algun canvi al capdavant de l'alcaldia, en d'altres, però, es manté el mateix alcalde, però hi ha hagut canvis en la coalició de forces de govern. Tot i això, hi ha socis de govern que han decidit mantenir l'aliança pels pròxims 4 anys. Maria Alzina.
A la Bisbal hi va haver un canvi en l'alcaldia. Enric Marquès, d'Esquerra Republicana de Catalunya, va donar pas al nou alcalde del Partit Socialista, Òscar Aparicio. Enric Marquès es va mostrar content per la feina feta, però va lamentar no poder seguir amb el projecte tirat endavant durant els darrers anys. Tot i això, van apostar per fer una oposició constructiva. Òscar Aparicio, nou alcalde de la Bisbal, va obrir el seu discurs apostant per treballar per una millor relació entre el govern i l'oposició. A més, Aparicio va destacar que el pacte de govern fet amb Junts i Tots per la Bisbal va ser senzill.
Jo diria, sense entrar en polèmiques, que ha estat un acord molt fàcil, i ho ha estat perquè, com em referia més endavant, hi ha hagut generositat per part dels tres grups que hem firmat aquest acord.
Juli Fernández és el nou alcalde de Palafrugell amb els vots del Partit Socialista de Catalunya i el suport de Som Gent del Poble. Els dos partits formaran el nou govern a l'Ajuntament de Palafrugell amb una reestructuració de les regidores. Ferran.
Tot i el pacte, Fernández va afirmar als micròfons de ràdio Palafrugell que buscarà l'ampli consens amb Palafrugell en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts en les polítiques clau per Palafrugell. A més, avançava que han preparat plans de xoc que s'aplicaran immediatament a partir d'aquesta setmana.
Plans de xoc que començaran a aplicar-se a partir de la setmana que ve de manera immediata. Soc conscient que tindrem molta feina. A més, també arriba el moment del relleu d'alcaldia, el moment que per nosaltres és la màxima activitat econòmica del poble. Per tant, a més, comencem les habaneres el proper cap de setmana, festes major, vull dir que soc conscient, però bueno, l'avantatge que crec que en aquest cas tinc és que conec molt bé el municipi, conec molt bé la casa per dintre, conec molt bé els tècnics i tècniques que hi ha, confio en tots, en ells.
Entre les primeres accions que faran serà reunir-se amb les associacions de veïns de Calella per trobar una solució a la mobilitat de la carretera Vella, potenciar la neteja de Palafrugell i la creació d'habitatge social. En parla Laura Millán del Partit dels Socialistes.
La setmana que ve ja aplicarem un pla de xoc per millorar la neteja de carrers. Ens reunirem amb els veïns de Calella per consensuar mesures per la carretera Vella i començarem a treballar un sistema que ens permeti la creació d'habitatge social. Perquè la nostra prioritat són les persones. Posant-les sempre al centre de les nostres decisions serà primordial. Volem que aquest sigui un govern proper, que estigui al costat de la gent i faci política amb la gent. Per això crearem consells participatius de les diferents àrees, perquè la ciutadania prengui decisions i sigui crítica amb l'acció de govern.
També hi ha hagut algun canvi de socis de govern.
Hi ha alguns municipis on es mantenen els alcaldes però canvien els socis de govern. És el cas de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, on Maurici Jiménez del PSC renova el seu càrrec com a alcalde amb el suport d'Imma Gelabert de Junts per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. També ha rebut el suport dels dos regidors del Bloc Nacionalista de Catalunya la formació de l'exalcalde Joan Giraut. Jiménez ha dit durant el seu discurs d'investidura que des d'avui es reinicia el comptador i ha defensat l'acord amb Junts. També ha apuntat algunes de les polítiques que iniciaran al llarg d'aquest mandat.
A l'horitzó volem destacar la reurbanització del nostre passeig marítim, la nova escola Fanals d'Aro, la nova biblioteca Mercè Rodoreda, la reurbanització de la plaça Sant Pol o la nova llar d'infants a Castell d'Aro. Obres prioritàries de mandat.
I tot i no obtenir un pacte amb majoria absoluta, Lluís Puig d'Esquerra Republicana va tornar a revalidar el càrrec d'alcalde de Palamós. Els 8 vots dels regidors d'Esquerra i del PSC han permès la proclamació per tercera legislatura consecutiva de Lluís Puig com a alcalde. El màxim representant municipal ja va anunciar que ben aviat presentarà el nou cartipàs que formaran les regidories de govern. Durant la seva intervenció, l'alcalde va voler agrair la incorporació al consistori dels regidors i regidores que ho fan per primera vegada i també va referir-se a l'oposició, intentant teixir acords per garantir el progrés municipal.
Amb aquestes forces volem tenir una col·laboració fluida i un diàleg constant i sincer, treballant units per aconseguir superar amb èxit tots aquells reptes que se'ns plantejaran en aquest mandat.
Jordi Colomí, d'Unitat i Progrés Municipal, ha encet el segon mandat com a alcalde de Torroella de Montgrí. Cal recordar que el cap d'UPM va assolir l'alcaldia gràcies a un pacte amb Esquerra Republicana, antic soci de govern i objectiu Torroella en l'Estartit. També van votar a favor del retorn a l'alcaldia de Jordi Colomí al PSC. Per la seva banda, els dos regidors de Compromís i la regidora i el regidor de Junts van votar els seus respectius caps de llista, Jordi Cordón i Francesc Puig, mentre que el regidor i la regidora de l'Est es van abstenir.
I seguim repassant com queden aquests nous mandats, aquests ajuntaments al Baix Empordà d'altres governs es mantenen respecte l'últim mandat, oi Maria?
Així, a Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler va ser reelegit com a alcalde per majoria absoluta. Soler va obtenir 9 dels 17 vots del ple gràcies al suport de Junts, PSC i PP. Soler va prendre possessió del nou càrrec com a alcalde en el que serà la seva 6a legislatura. En el seu discurs d'investidura, Soler va expressar el seu compromís de continuar treballant d'escoltar els veïns i veïnes amb independència del seu origen, edat o sexe.
En aquests propers 4 anys continuarem treballant per consolidar el model que ja vam dibuixar i aplicar els dos anys del darrer mandat, intentant trobar l'equilibri entre promoure el desenvolupament econòmic del municipi i preservar el nostre patrimoni natural, cultural i històric. Continuarem esforçant-nos per mantenir Calonge i Sant Antoni al mapa de les millors destinacions del turisme de qualitat del país.
A Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, de Tots per Sant Feliu, va ser reescollit com a alcalde del municipi gràcies al suport del seu soci de govern, el Partit Socialista. Després del pacte anunciat entre ambdues formacions la setmana passada, Carles Motes seguirà al capdavant del consistori i amb els projectes que ja s'havien anat treballant en els darrers 4 anys. En el seu discurs ha destacat la transformació de la ciutat en els darrers anys de mandat.
Però també és evident que ens queda molta feina per fer i volem fer-la en tots els àmbits de la nostra societat, en el de la cultura, el de la inclusió, el de l'economia, en l'habitatge, en la sostenibilitat, que esdevindran eixos principals del nou govern on les persones seguiran sent l'eix central de totes les nostres actuacions.
Hi ha ajuntaments on només s'ha pactat amb un dels antics socis, com ha passat a Begur.
Maite Selva, de Sempre per Begur i Esclanyà, va ser reelegida alcaldessa de Begur. Selva, que encapçalava la llista més votada en les eleccions municipals del passat 28 de maig, va aconseguir l'alcaldia després de rebre el suport de Més Begur i Esclanyà en el marc del pacte de govern que van signar amb dues formacions. En el seu discurs d'investidura, Selva va reivindicar la posició de la dona al capdavant d'institucions com són els ajuntaments.
Vull reivindicar també la política feta amb ulls de dona, amb la sensibilitat del guanyar sumant i no imposant, amb la responsabilitat de cedir per compartir i amb l'aspiració de millora i esforç constant.
En aquest ple d'investidura hi va haver l'absència del cap de llista de Junts per Begur i Esclanyà Esquerra, Joan Manel Loureiro, que cedeix la seva posició com a regidor a Xavier Aldric. Cal recordar que aquesta formació va obtenir un sol regidor en les eleccions d'enguany.
Finalment, hi ha hagut consistoris on ha triomfat la majoria absoluta.
El ple de Pals va començar de manera puntual a les 10 del matí en una sala plena per veure com Carles Pit, de Junts per Pals Esquerra, acceptava de nou el càrrec com a alcalde del municipi. Marisol Perea, cap de llista de Coalició per Pals, i Sergi Brull, cap de llista de Son Poble, van decidir renunciar a l'alcaldia. Cal recordar que Carles Pit va guanyar les eleccions del 28 de maig amb majoria absoluta, 7 regidors. Així, l'alcalde va agrair als regidors del seu equip i als de l'oposició la voluntat de continuar treballant per Pals de manera conjunta.
També vull tenir unes paraules als companys que estarem a l'oposició. Us encoratjo a seguir treballant per Pals, aprofitant la vostra experiència, ja que de tota aquesta feina conjunta, qui serà beneficiat, sens dubte, serà el nostre poble.
A Santa Cristina d'Aro, a part d'un canvi al capdavant de l'alcaldia, el ple va escollir Josep Xifra com a nou alcalde del municipi pels pròxims 4 anys. Josep Xifra, en el seu primer discurs com a alcalde de Santa Cristina, va afirmar que amb aquesta majoria absoluta podran desenvolupar amb tranquil·litat el seu programa electoral.
La majoria absoluta obtinguda a les urnes ens permetrà desenvolupar el nostre programa, sempre tenint en compte la resta de grups representats en aquest consistori, ja que cadascun d'ells representa una part de la ciutadania.
Tal com va passar a Begur, l'anterior alcaldessa del municipi, cap de llista d'Esquerra, Maria Lourdes Fuentes, no va recollir la seva acta de regidora i va cedir la seva posició a David Sagarra. Cal recordar que la formació va passar dels 6 als 2 regidors en aquestes eleccions municipals.
Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya van anunciar fa uns dies un acord de govern per afrontar aquest proper mandat. Amb dues forces sumen 8 regidors i tot i que han de continuar explorant opcions de col·laboració amb altres grups, ens avança més detalls a aquest acord la Maria Alzina, gràcies a la visita al supermatí de l'alcalde de Palamós i el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lluís Puig.
La CUP aquest passat dijous va anunciar que no formaria part del govern que s'estava configurant a Palamós entre Esquerra i el PSC. I tot i que no tenen la majoria absoluta, el pacte entre les altres forces que formen part del consistori és complicada, tal com apuntava Lluís Puig. Per això, i perquè Esquerra va ser la llista més votada als comicis del 28 de maig, Lluís Puig repeteix com a alcalde de Palamós. Afirma que encara hi ha converses amb la CUP i la intenció és seguir treballant amb acords amb la formació per assolir una certa estabilitat amb el govern. Per això, des d'Esquerra volen continuar treballant amb aquesta formació i assolir acords puntuals. Lluís Puig reconeix que la proposta que havien presentat els semblava acceptable, però que tot i això respecten la decisió que va prendre l'assemblea de la CUP.
Nosaltres creiem que havíem aconseguit vestir un document doncs, aprovable per l'assemblea de la CUP, però finalment no ha estat així, i per tant el que ens toca fer a partir d'ara doncs, és seguir treballant per arribar doncs, a acords puntuals.
Lluís Puig explica que van parlar amb totes les formacions exceptuant Vox per comparar programes i veure amb quines forces podien treballar un acord de govern. I tot i que abandonen la majoria absoluta de l'últim mandat, Lluís Puig afirma que tenen un tarannà dialogant i que treballaran per l'estabilitat del govern, tot i la minoria amb la qual aterren el consistori.
I quins són els projectes que seran una prioritat per aquest mandat?
Hi ha projectes que durant l'últim mandat ja van rebre finançament i que es començaran a executar en aquesta pròxima legislatura. Alguns d'ells són el Passeig del Mar, el nou mercat municipal, les obres al barri de la Fosca, entre molts altres. Tot i això, també hi ha altres temes que són prioritaris per Esquerra i el PSC.
I més enllà d'això, doncs, òbviament, tot el que és l'àmbit social, doncs, per nosaltres, pels dos grups, és una prioritat. L'habitatge de lloguer social, doncs, ha de ser una prioritat en aquest mandat, l'atenció a les persones. Per tant, projectes que ja havien començat en l'anterior mandat i que compartim, doncs, amb dos grups i que, per tant, creiem que això ha de ser prioritat, especialment en aquesta primera part del mandat.
Cal recordar que Esquerra ve d'un mandat governant amb majoria absoluta, amb 10 regidors al consistori. Ara, però, afrontant aquesta legislatura 5 regidors i un pacte amb el PSC. Lluís Puig és conscient d'aquesta pèrdua de vots i reconeix que aquest ha estat un mandat complicat i els ha passat factura.
<t---- <t------ La comunitat de propietaris Bisbal Futur de la Bisbal d'Empordà demandarà l'asseguradora Mossab per no fer-se càrrec de la reparació de la teulada del bloc malmesa per la pedregada del 30 d'agost de l'any passat. La teulada de l'edifici, amb 30 pisos, locals i comercials i garatges d'uns 2.300 metres quadrats, va quedar completament destrossada per la pedra i fa un any que els veïns en pateixen les conseqüències en forma de goteres i humitats. El problema rau en la pòlissa. Segons els afectats, l'assegurança que tenen contractada cobreix els danys per pedregades, però l'asseguradora manté que no s'ha de fer càrrec de tot l'edifici perquè la pòlissa no cobreix els locals comercials. Com que no s'han posat d'acord, ara emprendran la via judicial. Tots els detalls, Carla Saló.
Després d'una visita, el pèrit de l'asseguradora va valorar els danys en 42.000 euros, un import que dista molt dels 270.000 euros en què ho ha valorat el pèrit de les parts afectades. Estem en un constant neguit, sempre pendents del cel, asseguren els afectats. De fet, expliquen, els pisos de dalt de tot tenen autèntiques aixetes d'aigua cada cop que plou i a la resta l'aigua se'ls filtra en grans quantitats. Gairebé un any després, els efectes de la forta pedregada que va afectar la Bisbal i diversos municipis de l'entorn i va provocar la mort d'un nadó encara cuegen. És el cas d'un bloc de l'Escala, a qui també la pedra va destrossar pràcticament la totalitat del teulat i que encara no ha pogut reparar els desperfectes. El periple que denuncia la comunitat de propietaris de l'edifici va començar pocs dies després de l'incident. El pèrit de la seva asseguradora va visitar el bloc i després de fer una valoració els va comunicar que els abonaria un màxim de 42.000 euros. Els afectats asseguren que el seu edifici compta amb una pòlissa amb la companyia Mossab des del 1988 que cobreix el 100% dels fenòmens meteorològics com ara pedregades i nevades. Després de fer una valoració amb un altre pèrit contractat per la comunitat i demanar pressupostos, van descobrir que el cos estava molt lluny dels 42.000 euros que proposava l'asseguradora. Ens han fet pressupostos per valor d'entre 270.000 i 300.000 euros, assegura el president de la comunitat, Pol Borrero. Més enllà dels imports, l'origen del conflicte es troba en la pòlissa contractada. Segons els afectats, la pòlissa no s'ha modificat en tots aquests anys i cobreix aquestes afectacions, però la companyia els argumenta que no. En concret, i segons ha explicat l'advocada de la comunitat, es grimeix una pòlissa actualitzada on hi apareix una clàusula que estableix que els locals comercials no queden coberts. El document no està signat, però l'asseguradora manté que no s'ha de fer càrrec de tots els anys que té l'edifici, sinó només d'una part. Com que les parts no s'han posat d'acord, emprendran la via judicial. Hem tingut molts desperfectes, sobretot als apartaments de sota la teulada, afectant-nos a l'estat d'ànim, especialment a la gent gran, amb depressió, ansietat i estrès, asseguren. Demanen que o bé els arreglen la teulada o bé els indemnitzin amb els 270.000 euros en què està valorada la reparació. Per denunciar la situació, a més, han convocat una manifestació el proper 28 de juny a la central de la companyia asseguradora. Tots els afectats hi aniran amb una còpia de la pòlissa en mà per demostrar que tenien cobertura. La Núria Cuell és una de les propietàries. Al seu pis hi ha esquerdes de totes les habitacions i ha hagut de tapar els matalassos als llits amb plàstics.
Ara mateix, cada vegada que plou, es recull aigua, bàsicament. I, bueno, hi hagi posar plàstics i no sortir gaire perquè al matí potser fa bo, a la tarda plou, estàs treballant, arribes de la feina i au, a recollir aigua. Tot val diners, però és que si pel nostre compte, no, quasi segur que no aconseguirem res a través de l'advocada, a veure, esperem aconseguir que ens ho pagui i potser fins als gastos d'advocada i tot li podem reclamar, perquè la veritat és que ens està generant molt d'estrès, molt de gasto, perquè hem hagut de posar uns toldos que en si tampoc és el que han servit i ens hi hem gastat 10.000 euros en toldos.
Un incendi a les Gavarres crema 4 hectàrees de terreny agrícola i marges forestals. Maria.
Segons van informar bombers, el foc que es va declarar divendres va progressar primer per un camp de cereal ja assegat fins a arribar a la massa forestal que va consumir fins uns 10 metres endins abans d'aturar-se. L'avís d'aquest incendi dins el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura es va rebre als vols de 6:15 de la tarda del divendres. Fins al punt s'hi van desplaçar 10 dotacions terrestres i 2 helicòpters dels bombers.
Canviem ara de tema. Pals cancela la 25a plantada tradicional de l'arròs en suport i solidaritat amb els pagesos. La decisió es pren a causa de la situació de sequera que viu el territori i en suport i solidaritat amb els pagesos del municipi que estan patint les greus conseqüències d'aquesta situació, Miquel.
Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, les reserves actuals dels embassaments de Catalunya estan al 25% de capacitat. S'han aplicat plans d'emergència a tots els municipis que impliquen restriccions en l'ús de l'aigua, tant en l'esfera pública com en la privada. El consum d'aigua per habitant i dia està limitat i es prohibeixen actuacions que requereixen una pèrdua de recursos hídrics considerable. Per això, des de l'Ajuntament de Pals, amb la voluntat de ser coherents, diuen, amb el context actual i per complir amb l'aplicació de les mesures antisequera, s'ha decidit anul·lar la plantada. Tot i això, esperen que l'any que ve el sector agrícola s'hagi pogut recuperar d'aquesta situació de sequera i que es pugui recuperar aquesta activitat estretament vinculada a la història del municipi. I tot i la suspensió d'aquest acte, l'Ajuntament vol mostrar tot el seu suport als productors d'arròs locals, ja que enguany només poden cultivar la meitat de la producció i sense possibilitat de fer ús dels camps no usats per altres plantacions. A més, des del sector dels arrossaires i l'Ajuntament demanen ajudes a la Generalitat, al Govern de l'Estat i a la Unió Europea per compensar les pèrdues i per adaptar els conreus al nou escenari climàtic. Insten a definir com més aviat millor un pla d'ajudes que convenci la davallada de la producció d'aquest any i que defineixi mesures de xoc d'aportacions directes per compensar els productors i assegurar la viabilitat de les terres.
L'Organització de Pescadors de Palamós presenta el nou obrador de peix per donar a conèixer espècies poc consumides. En aquest nou equipament es manipularan i s'elaboraran productes a base de peix de proximitat amb espècies que no són les que es consumeixen de manera habitual. A més, una de les altres voluntats és promocionar la pesca sostenible, conscienciar la població sobre el peix de proximitat i donar a conèixer les espècies de la zona, Maria.
El president de l'OPP, Miquel Mir, ha destacat que la voluntat és mostrar que aquest tipus d'espècies poc conegudes, ben cuinades, poden ser un bon plat pels més petits o pels pacients dels centres sanitaris.
I la seva problemàtica és que no són capaços de manipular-lo, aquest peix. Ells volen un producte que ja els hi arribi a punt de cuinar. Doncs el pas d'aquest obrador és deixar el producte perquè quan arribin aquests ja només l'hagin de cuinar.
Miquel Mir afirma que ja han treballat amb alguns centres escolars amb aquesta iniciativa i la setmana que ve començaran a treballar amb l'Hospital de Palamós. Aquesta infraestructura ha tingut un cost aproximat de 500.000 euros, tot i que l'OPP va demanar una subvenció per finançar part del projecte. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, ha destacat l'excel·lència d'aquesta iniciativa i que posa de manifest el dinamisme de la confraria de Palamós. Apunta que aquest peix, que es considera senzill, té una gran potencialitat i reconeix la bona proposta dels pescadors de Palamós.
Que fa d'aquest projecte un projecte estrella per millorar la comercialització del peix a Catalunya, que és una de les assignatures pendents, diguem, del sector a casa nostra, és a dir, com treure el màxim valor possible d'aquest peix mal anomenat peix senzill, però que té una potencialitat enorme, no?, per fer arribar el gruix a la nostra població, col·lectius també desafavorits, diguem, un producte d'excel·lent qualitat, en el marc de l'Organització de Productors Pesquers, que és l'eina que Europa, d'alguna manera, ha configurat i que permet que el sector pugui beneficiar-se d'ajuts, no?, públics per fer aquest tipus d'intervencions.
Finalment, l'alcalde del municipi, Lluís Puig, ha coincidit amb la resta de ponents de la presentació amb l'evolució que ha fet sobre la presentació d'aquestes espècies poc conegudes de peix. A més, reconeix el bon camí que està agafant el projecte, que ja fa uns anys que va començar.
Narcís Mas Vidal va rebre el diumenge passat el premi a la trajectòria professional a la Gran Gala de la Pastisseria 2023. Paula.
Aquesta celebració va aplegar més de 300 persones vinculades a l'ofici pastisser a tot el país de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. Es tracta de la festa anual del sector que celebren de forma conjunta els gremis de Barcelona i Girona amb l'objectiu de constatar i reforçar la cohesió dels professionals de la pastisseria artesana de Catalunya. Narcís Mas Vidal i la seva família van obrir la pastisseria l'any 1989 al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí i des de llavors elabora de forma artesanal els seus pastissos de qualitat amb productes de temporada i de proximitat. Un dels més destacats és el Montgrí, un pastís de full amb crema amb el segell Est del Montgrí, perquè promociona i posa en valor el producte local i del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
I I anem acabant ja l'apartat més informatiu d'aquest supermatí. Queden poques places del curs intensiu de socorrisme aquàtic d'aquest estiu a Palafrugell. S'impartirà del 26 de juny al 5 de setembre a Can Genís i a les instal·lacions de la piscina municipal. Es formarà en les tècniques específiques de natació, de prevenció d'accidents, primers auxilis i rescat d'accidentats en instal·lacions aquàtiques. Ferran.
Per a inscriure-s'hi cal tenir més de 16 anys, el graduat de l'ESO, estudis equivalents o el certificat de professionalitat de nivell 1 de la família d'activitats físiques i aquàtiques. Superar una prova física i aquàtica de 8 piscines en estil lliure en 4 minuts, una entrevista personal i estar inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació. El curs té una durada de 380 hores, és gratuït i s'impartirà en l'horari intensiu dels matins de 9 a 3 quarts de 3 de la tarda. Amb el certificat de professionalitat de socorrisme en instal·lacions aquàtiques, s'obté una certificació oficial i la inscripció al RUPEC. La imparteix l'empresa SA Concept Formació. Les inscripcions es poden fer en línia i, per a més informació, es pot trucar al telèfon 672 37 16 90. It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit.
Aquest cap de setmana s'ha fet la constitució dels ajuntaments, com estàvem explicant aquí al supermatí, al Baix Empordà, i tal com comentàvem, Palafrugell ha estat un dels consistoris on hi ha hagut un canvi al capdavant de l'alcaldia. Juli Fernández, del PSC, ha recuperat la seva posició a l'alcaldia en un ple d'investidura que van seguir unes 200 persones al Teatre Municipal de Palafrugell. Per explicar-nos els primers moments com a alcalde de Palafrugell i de les primeres accions que iniciaran des del govern, ens visita el supermatí el nou alcalde del municipi, Juli Fernández. Bon dia, senyor Fernández.
Molt bon dia, molt bon dia.
Tot i que Som Gent del Poble van formar govern amb Esquerra Republicana de Catalunya durant l'últim mandat, per què han decidit pactar amb aquesta formació?
Bueno, perquè evidentment, tot i que va formar part del govern, també va formar part del govern Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que eren les tres formacions polítiques que governaven, jo em vaig quedar amb 9 regidors, per tant me faltaven 2 regidors per garantir la majoria absoluta, tot i que jo vaig deixar molt clar que en el plenari, que en els temes de ciutat i estratègic, estendré la mà a tothom, he pensat que era el pacte que més reflectia la realitat del municipi. Per tant, per això jo he prioritzat la mateixa nit de les eleccions, ja vaig dir-ho, tot i que evidentment no tancava la porta a buscar ampli consens a la resta de formacions, però amb aquest acord em garanteix la majoria absoluta per afrontar el dia a dia, que crec que és un dels reptes que tenim en aquest moment sobre la taula.
Tot i el pacte amb aquesta formació, busca arribar a altres acords amb altres formacions al llarg del mandat?
Sí, vaig deixar-ho molt clar en el plenari d'investidura que el mandat són 4 anys, tenim molts reptes pel davant a Palafrugell, com és el tema del canvi climàtic, com és el tema de reformes urbanístiques, tenim el tema de la neteja que cal afrontar, tenim el tema de la millora de la seguretat, tenim el tema de l'equilibri dels barris, que aquí cal fer grans projectes, i en aquest projecte d'estratègia de futur la voluntat meva és buscar acords amb Junts per Cat, Esquerra Republicana i els comuns, perquè en definitiva han de ser capaços de buscar amplis consensos més enllà de la majoria absoluta dels 11 regidors que ens dona la garantia de poder afrontar el dia a dia.
Parlava d'un pla de xoc. En què consisteix aquest pla de xoc?
Bueno, el primer que, de fet, una part s'està aplicant ja. El pla de xoc, bàsicament, el que implica és tinguent en compte la situació que hi ha, que l'empresa que fa la gestió de la neteja que vol renunciar i, per tant, no pot tenir condicions, encara no està acabat, en realitat un pla de xoc de neteja que implica la millora de la freqüència de recollida i, sobretot, la neteja viària amb un equip més de gent que escombra i neteja d'aigua i, a més a més, millora la recollida de la freqüència de recollida de les papereres a platges i també a barris. Per tant, és un pla de xoc que començarà a aplicar de manera immediata, de la seva actualitat, el que hi ha alguna part que està aplicant, però entenem que és el que en aquell moment la gent es demana. El poble doncs està brut, el poble hi ha molta brutícia al carrer i cal fer un pla de xoc per intentar veure si realment hi podem donar la volta. Siguem conscients que la volta només donarà definitivament quan tinguem el nou contracte adjudicat. I això no serà mai abans del principi de l'any que ve, perquè el plec de condicions encara tot just ni s'ha aprovat, per tant, mirar nosaltres com està, en quina situació està, per poder-lo aprovar i després poder fer la licitació del contracte.
Volia preguntar-li també per un dels temes que potser ha portat més controvèrsia al tram final de l'últim mandat, que és el de la carretera vella de Calella de Palafrugell. Com creu que s'ha d'afrontar aquest tema?
Bé, nosaltres, jo precisament tinc reunió aquesta tarda amb la policia, amb mobilitat, tenim previsió de convocar els representants de veïns afectats durant aquesta setmana per fer una proposta que de consens, evidentment, que ha de complir dos requisits. Un, la necessitat de pacificar la carretera, evidentment la seguretat és prioritària, però l'altre és també que intentar minimitzar les molèsties pels veïns afectats, no? I, per tant, caldrà fer una proposta alternativa. Veurem si es podrà aplicar ja aquest any per un tema, bàsicament, econòmic i de qüestions materials, perquè l'administració pública funciona bàsicament per processos de licitació, però com a mínim tenir la proposta consensual amb els veïns per poder-la aplicar el més ràpid possible. Per tant, el primer que farem serà aquesta setmana ja posar-nos en contacte amb els afectats per buscar un ampli consens. Jo crec que la política en aquell moment requereix d'empatia, de consensos i sobretot escoltar molt la gent, que crec que el que el govern anterior no va fer en el seu moment.
I, canviant de tema, com han d'evolucionar les obres de l'Avinguda Espanya?
Bueno, aquesta s'està executant la segona fase. Jo crec que, evidentment, tindrem tot l'estiu les obres aquí. Jo crec que passar l'estiu serà quan s'acabaran. I haurem d'estar amatents perquè, evidentment, la carretera aquesta s'ha d'acabar. Per tant, la tercera fase s'haurà de començar a fer el projecte definitiu per tornar també, una vegada acabi la segona, a adjudicar per veure si de cares a l'estiu que ve estigués ja tot acabada i no tinguéssim un altre estiu més amb molèsties amb aquesta carretera, no? Per tant, és obvi que, com jo vaig dir en el seu moment, nosaltres en aquell moment no l'haguéssim prioritzat aquesta actuació, però una vegada iniciada el que no podem fer tampoc és deixar-la a mitges, en principi, a no ser que fos una qüestió de força major econòmica, no? No ho prevec, per tant, en aquell moment que centrarem en acabar la segona fase i mirar de minimitzar les molèsties i començar a planificar la tercera fase i última.
Vaig acabant ja, senyor Fernández, perquè a més imagino que aquesta setmana, per molt que alguns creiem que ja comença l'estiu i que ens baixa la feina, n'hi ha uns altres que us heu d'arremengar una mica. Durant el dia d'investidura, la nova cap d'oposició, Mònica Alcalà, va reclamar al PSC que trepitgés més carrer. Des de la seva formació tenen la voluntat d'estar en contacte amb els problemes dels ciutadans de Palafrugell. Com pensen fer-ho?
Bé, la recepta que va proposar la portaveu d'Esquerra Republicana se l'ha de aplicar ells mateixos, no? Perquè per això segurament que han perdut més de la meitat dels vots. Bé, nosaltres el que farem, i ho vaig dir en el ple d'investidura, és que cada dia tindrà un Consell de Participació Ciutadana per ajudar-los a decidir les decisions estratègiques i que jo recupero l'alcaldia als barris, perquè l'alcaldia i el seu equip un cop al mes se desplaçarà a tots els barris per escoltar la gent in situ. Jo crec que el govern anterior això no va fer-ho, i si ho hagués fet i hagués millorat la comunicació amb els veïns, segurament que la desfeta que han tingut el govern no l'hagués tingut. Per tant, jo tinc molt clar que la política en aquell moment requereix empatia, comunicació i participació de la ciutadania. Tinc molt clar que els sistemes antics no funcionen i, per tant, la meva voluntat com a alcalde i com a equip de govern és la màxima proximitat i buscar la complicitat de la gent en tots els aspectes.
Última pregunta, com valora l'entrada de Vox dins el consistori de Palafrugell?
Bueno, evidentment a mi no m'hagués agradat més que no hagués entrat i jo crec que la baixa participació ha afavorit que pugui entrar, si hagués pujat una miqueta de participació s'hagués quedat fora, però bé, una vegada estan dintre del govern és una regidora més, com qualsevol altra, que cal garantir que la seva funció es faci en total normalitat, i jo intentar doncs, que en els plenaris que els debats estiguin per allò que interessa al poble, no? I més enllà de qüestions verament identitàries i en alguns casos simbòliques, no? Com per exemple el que va passar la investidura de voler col·locar una bandera espanyola o voler que es toqués l'himne nacional. Jo crec que són coses que no toquen, primer perquè no la gent obliga això, com perquè crec que la gent està per sobre d'això, i per tant haurem de gestionar-ho. Però en qualsevol cas, per mi tot el respecte tant a la regidora com als votants de la regidora, que també són ciutadans i ciutadanes que viuen a Palafrugell.
Juli Fernández, nou alcalde del municipi de Palafrugell, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí i anirem xerrant de ben segur durant aquest mandat.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Adéu-siau. I nosaltres anem acabant ja aquest supermatí realitzat avui des de Ràdio Capital i en directe també per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal, però abans, com ens agrada fer cada dilluns, comencem a descobrir notícies tecnològiques amb Martí Seguer. Què tal, Martí? Doncs sí. Bon dia. Com estàs?
Bé, de dilluns. Avui ha costat una mica aixecar-se, però bueno.
Sí, també t'he despertat jo poder aviat.
Feia dos segons que m'havies despertat.
Per aquell problema tècnic que m'he trobat, vull dir que sempre em passa això, eh?
Bueno, passen coses.
Et faig de despertador. Però aquesta setmana comença l'estiu, eh? Vull dir que...
Ah, això també.
Per mi és un dilluns menys dilluns.
Sí, sí.
Soc de Palamós i bé, festa major a Palamós, vull dir.
És veritat. Vindrem.
Sí, no? Tot això sí. També suma. Comencem parlant d'atacs informàtics, que doncs estan a l'ordre del dia.
Sí, perquè cada vegada són més habituals. El passat dimarts, la Universitat Pompeu Fabra va patir un atac. Amb la col·laboració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es va activar un pla de mesures preventives que van fer que l'atac no afectés parts crítiques del sistema. La incidència es va detectar a temps gràcies a les tecnologies de seguiment de què disposa la institució, però va provocar que la universitat es quedés sense connectivitat durant bona part de tot el dia de dimarts. El pla es va activar després de que la UPF detectés un accés anòmal als seus servidors i les mesures preventives van tancar l'accés a la intranet del centre, per tant, alumnes i docents no podien accedir al correu electrònic ni al sistema que gestiona els cursos ni, bueno, tota la xarxa interna, diguéssim. Aquesta situació s'ha donat en ple final del tercer trimestre de l'any acadèmic, moment en què s'imparteixen les darreres classes, l'alumnat es prepara pels exàmens finals. Bé, un bon lio.
Un bon lio, bueno, sí. Parlàvem dels ciberatacs en sanitat, però que al final el que buscaven era recollir dades i entenc que en aquest cas també, no?
Sí. El que passa que sembla que no ho han aconseguit.
No ho han aconseguit.
No hi ha massa informació sobre d'on venen, què passa i tot això. Però...
potser és la meva desconeixença, però n'estem parlant més ara que fa un any.
Sí, n'estem parlant bastant.
Per què? Però se sap, hi ha algun motiu en concret? S'ha posat més de moda?
Bé, els hackers busquen monetitzar coses a partir d'aquests atacs i bé, estan a l'ordre del dia, sí. És constant.
Déu-n'hi-do, doncs també ho anirem seguint. Per sort, en aquest cas, doncs, s'ha quedat en això, no?
Un tall de
connexió i poc més.
I poc més, sí.
Canviant de tema, les trucades comercials sense consentiment estaran prohibides a partir del 29 de juny.
Doncs sí, les empreses que comercialitzen béns i serveis tindran prohibit a partir del 29 de juny realitzar trucades comercials no desitjades, les conegudes popularment com spam, aquelles típiques que et truquen i tenim una oferta que no podrà rechazar, que le vamos a regalar una televisió i tu dius, sí, va, molt bé, segur que no, però...
però no t'he demanat l'oferta.
Exacte, no t'ho he demanat, eh? Doncs aquestes empreses no podran trucar-nos i seran sancionades en virtut de la Llei General de Telecomunicacions, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat ara fa just un any i que contemplava doncs aquesta prohibició. La normativa establia aquest any per l'entrada en vigor per no poder rebre trucades i bé, és l'article 66 Per tant, si vols denunciar alguna empresa de les
ja
que
sé truquen, quin article ja,
sí, els dius que los vas a denunciar i ja veuràs que bé.
De fet, jo aquí em vaig acollir a la llista Robinson,
sí,
que vaig notar un canvi,
sí,
molt
bèstia. Bastant,
molt
funciona bèstia. Bastant, però tot i així no la consulten, no la consulta tothom.
Ja.
Jo en seguia rebent algunes.
Jo vaig notar un canvi força bèstia fins al punt que durant uns mesos diria que no vaig rebre cap trucada de spam. Ara sí que n'estic rebent una molt, sí, concreta, cada dia a la mateixa hora, i també és molest per tothom, però evidentment per algú que utilitza el mòbil per treballar. Jo, per exemple, sóc autònom. No, sí, puc deixar d'agafar
el telèfon. No saps qui és.
No sé si és un possible client o si és algú que no tinc guardat, però realment no. No tinc un mòbil de feina, llavors...
Són emprenyoses,
és molt emprenyador.
Sí,
és molt emprenyador, però celebrem també, no? Aquesta mesura.
Doncs sí, empreses com Telefònica, que és el principal operador del país, que fan servir aquestes tàctiques, doncs veuen bons ulls que existeixi una normativa per limitar aquest tipus de trucades, i han assegurat que sempre han estat enormement respectuosos, si és veritat que Movistar potser no ho necessita massa. La multinacional ha recordat que sempre han impulsat el compliment del codi deontològic, i en el cas, per exemple, Dodos, que és una de les marques de Telefònica, doncs també no realitzen ni trucades als seus clients ni als no clients directament. Altres operadores, com per exemple Orange, Vodafone, MassMobile, respectivament, bé, no s'han pronunciat. Són els que fan servir més aquesta tàctica per captar clients.
Bé. I allà estan
que els queden 10 dies.
Hòstia, però és que realment arriba un punt que... A mi també em sap greu, perquè hi ha vegades que acabes, quan la trucada fa 20 dies seguits que te l'estan fent,
sí, sí,
acabes responent mig enfadat i penses, no és el problema del pobre operador o operadora que m'ha, sí, trucat, sí, no? Però és clar, és que tampoc puc parlar amb el teu superior. Llavors,
exacte,
no? Hi ha un punt de dir, no em tallis el meu dia a dia, sí, per alguna cosa així, no?
Són pesats.
Són pesats.
Sí, són pesats.
Són pesats, i al final és que si no ho has demanat...
Bueno, aviat no ens podran trucar.
Exacte. Què més? Què està passant a Reddit?
Bé, a Reddit, t'hi poso una mica de context. Primer de tot t'explico una mica què és Reddit, perquè potser no tothom ho sap. A diferència d'altres, és una xarxa social, i a diferència d'altres xarxes socials com Facebook o Twitter, aquí els usuaris pengen el contingut a l'audiència que els segueix. Reddit s'estructura en subreddits, que són uns espais temàtics o fòrums en què la gent se subscriu lliurement. Aquests poden ser molt genèrics, si pot parlar de tot, poden ser molt genèrics de l'estil música, tecnologia, ciència, o bé estar dedicats a temes molt més específics com ciutats, sèries o un tema molt concret. Aquests espais, gestionats per la mateixa comunitat a través de la figura dels moderadors, poden publicar qualsevol persona sempre que compleixi amb la normativa que es marqui en aquest subreddit. I els continguts s'ordenen en funció de la seva popularitat. Bé, Reddit sempre s'ha diferenciat per ser una plataforma autogestionada pel públic i amb un caràcter col·laboratiu. Fins aquí dius, molt bé, és com un fòrum
tot obert.
Bueno. De fet, el 2009 es va alliberar el seu codi a GitHub per que sigués un programari lliure. Però aquesta situació ha anat canviant amb el temps. I el 2018 es va decidir l'empresa retirar el codi. I en aquests darrers anys la companyia ha intentat apostar per diverses tecnologies per revaloritzar el producte, com l'acostament a les sales de veu popularitzades el 2001 pel Clubhouse, que no van tenir massa èxit, o l'experimentació amb NFTs. Bé, la corporació...
És a dir, estem passant d'algo molt hippie, sí, per entendre'ns,
correcte,
no? Això ho fem entre tots, és algo col·laboratiu,
sí,
no? Segueix, perquè t'he tallat, però aquí, sí, ja veia una mica per on anava la cosa.
Ja veus que va cap a la cosa de fer negoci, eh?
Exacte.
La corporació té previst sortir a borsa durant la segona meitat del 2023.
Això.
I s'estan preparant per aquest moment. Per tant, han decidit incrementar el preu, bé, era gratis, de la seva API, i tothom se'ls ha tirat a sobre, tal com ha fet Twitter, com va fer Twitter no fa massa temps. I què passa ara? Doncs que milers de comunitats de Reddit s'han tornat privades per reclamar a l'empresa que reconsideri la pujada de preu de l'API per tercers.
Aquesta xarxa social, Jo la conec poquíssim, sí. I no hi he entrat mai. I penso que té poca popularitat, però ha de ser una comunitat molt concreta, no entenc?
Sí, és una comunitat concreta i hi ha molta informació i s'hi parla de moltíssimes coses.
Val.
I clar, en els últims dies, des de que es va saber aquesta notícia, s'ha trencat completament, s'ha trencat, perquè, clar, t'ho explico ara aquí més endavant, que aquesta decisió ha encès les alarmes dins de la comunitat. L'avís més notori el va fer un dels desenvolupadors d'una aplicació per tercers que es diu Apollo, que és per buscar-hi dintre, diguéssim. És una app per iOS i compta amb més de 169.000 valoracions a l'App Store. Resumint, és com el buscador d'aquests fòrums per trobar informació. Busques qualsevol tema, qualsevol cosa, i amb aquesta aplicació hi trobaves molta gent parlant de qualsevol tema. Bé, clar, què passa? Que d'una cosa gratuïta passar a una cosa de pagament, aquesta aplicació, per exemple, fa 50 milions de peticions que ara els hi costarien uns 12.000 dòlars. Uh-huh. I no, 12.000 dòlars és el que els hi costa ara, i l'app fa unes 7 milions de peticions. Bé, resumint, que no ho podran pagar i que aquesta aplicació tancarà. I totes les aplicacions de tercers que se'n feien ús, diguéssim, també hauran de tancar. Per tant, ens quedarà la pàgina web entre continguts tancats que per reclamar això i tal. En pocs dies la cosa s'ha de...
Canviarà tot.
Sí, sí,
no?
La cosa s'ha destruït completament. Sí, sí.
Toquem els últims temes?
Doncs va, toquem els últims temes. Ah, hi ha alternativa a Reddit, eh?
Ah, perdona.
Hi ha alternativa. Es diu Lemmy, dos M's i una Y.
I ha sortit arran d'això?
No, ja feia temps que estava, però hi ha molta gent que està passant la informació o els debats o les coses que s'hi parlen a Lemmy. El que passa que, clar, Lemmy és una comunitat petita encara i, bé, la informació que hi havia aquí a Reddit, ja et dic, hi podies trobar des d'un codi de programació fins a algú que parlava d'uns auriculars de ràdio, per exemple. Val. O d'un model concret de micro, és que hi havia de tot. Sí, sí, sí.
Doncs canviant de tema, la Comissió Europea veta Huawei i ZTE en el desplegament del 5G a Europa.
Doncs sí, és un tema complicat, perquè la Comissió Europea ha instat els 27 estats membres a excloure els operadors xinesos Huawei i ZTE de l'estratègia de desplegament del 5G a Europa. L'executiu comunitari apunta que les dues empreses representen majors riscos respecte a altres proveïdors de 5G i mostra una preocupació per les seves polítiques en termes de seguretat. Pel comissari europeu del mercat interior, la Unió Europea ha estat capaç de reduir o eliminar dependències amb altres sectors com l'energia i considera que en l'àmbit tecnològic no hauria de ser diferent. Aquest senyor diu que no ens podem permetre dependències que es puguin convertir en una arma contra els nostres interessos i seria una vulnerabilitat crítica i un risc a la nostra seguretat. Bé, en resum és que ja ho va fer Estats Units fa un temps, va vetar tots els fabricants o tothom qui fossin...
Que tingués alguna escletxa de seguretat, sí, sí. No? Al final, entenc.
Totes les que són productors xinos, diguéssim, amb tots els respectes.
No, però és així, vull dir, és el que s'està fent, no?
Sí, 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 s'està batant la Xina de...
Però realment tenen una carència de seguretat respecte als productors europeus, americans?
Et puc dir que la meva empresa hi treballa amb marques com Huawei i sí que hi han coses millors i sí que hi ha algunes falles de seguretat o alguns problemes, van a les actualitzacions o amb algunes coses que deixen molt que desitjar respecte a altres marques, sí, sí.
Doncs bé, és significatiu. Però anem-ho seguint també. També és el que comentaves, no? Si hi ha una petita escletxa de seguretat, està bé que es reguli.
Sí, sí, sí. Està bé que es reguli i bé, és que hi ha molta feina per canviar. Clar, hi ha molta infraestructura de la que es connectem ara amb els mòbils, que les antenes del carrer, n'hi ha moltes que són Huawei i ZTE.
Ja.
I clar, ara s'ha desplegat el 5G amb algunes marques com aquestes i és com, vaja, ara s'han de retirar, no? Fa res que s'han muntat algunes d'elles. Sí.
Martí, setmana que ve més.
Doncs molt bé.
Molt bé, que vagi molt bé la setmana.
Igualment, bon dia.
Nosaltres fem l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica.
Dilluns, amb estat del cel no del tot radiant, tindrem estones de temps assolellat, però també la presència d'alguns intervals de núvols que transitòriament poden deixar un cel parcialment entrenyinat o cobert. L'ambient serà calorós, amb una temperatura que anirà dels 18 graus de mínima als 28-30 de màxima, i la nit serà xafogosa, sobretot cap a la costa, amb nits que poden ser tropicals sense baixar dels 20 graus.
Doncs nits caloroses, nits tropicals, nosaltres ens despedim. Avui hem fet el supermatí des de Ràdio Capital i també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Tornem demà, de 8 a 9, com cada dia.